Al matí, amb Raquel García. Al matí, de Ràdio Sabadell, amb Raquel García. Salut amb el Parc Taulí.
El Taulí és centre de referència en l'atenció al pacient politraumatitzat des de fa atenció més d'una dècada. Això significa que davant d'un cas que implica múltiples fractures, com el que es dona en accidents de trànsit o també a la muntanya, el pacient es trasllada a l'Hospital de Sabadell perquè sigui atès. La unitat del pacient activa el seu equip una mitjana d'entre 1.100 i 1.500 vegades l'any, una xifra que atenció també s'ha reduït molt durant aquesta pandèmia. D'aquests, 135 pacients adults acaben requerint un ingrés a l'UCI. En el cas dels infants, en són una quarantena cada any. Per descobrir com funciona la unitat del pacient politraumatitzat, avui parlem amb el Salvador Navarro, que és el director del Servei de Cirurgia General i de l'Aparell Digestiu, i també amb el doctor Lluís Renter, i és coordinador de l'activitat de l'helicòpter pediàtric.
Bon dia.
Bon dia.
Com us comentàvem també a l'inici, doncs podeu seguir aquesta entrevista a través de l'Instagram de Ràdio Sabadell i del Parc Taulí. Primer de tot, volíem doncs, que ens expliquessin com es diagnostica un pacient politraumàtic. No sé si se'n fa primer un diagnòstic abans d'arribar a l'hospital per part del personal d'emergències o fins que no arriba al centre, doncs no podeu conèixer l'abast de les lesions.
Inicialment, els malalts politraumatitzats que són traslladats sí que tenen unes sospites diagnòstiques, però no una seguretat de diagnòstic. I amb el malalt politraumàtic, la seguretat del diagnòstic queda en un segon pla, perquè el que d'alguna manera mana és el tractament per sobre del diagnòstic definitiu. Però és evident que al llarg de l'estada del malalt a urgències, finalment es fa el diagnòstic definitiu de les lesions que té.
En quin termini és recomanable també que el pacient arribi això a l'hospital per reduir aquests riscos?
Doncs en quant menys temps, el menor temps possible entre l'escenari i l'arribada a l'hospital.
Clar, perquè suposo que això és importantíssim, no? Diagnosticar el més ràpid possible les lesions que fins i tot poden arribar a salvar, no? A la vida del pacient, segons si s'actua de forma immediata.
Segur, però amb el malalt politraumàtic canvia una mica el concepte típic de la medicina. En la medicina, evidentment, sempre intentem fer un diagnòstic i després tractar. Amb el malalt politraumàtic, estic parlant de les dues o tres primeres hores, ens interessa més tractar que no tenir un diagnòstic definitiu. És un canvi del paradigma de l'atenció mèdica normal. Però, evidentment, quan abans tens el diagnòstic, millor. Però canvia una mica l'orientació que fem de la medicina clàssica.
Quin és el personal que s'activa, també, davant d'un cas de politraumatisme?
Doncs són uns equips dissenyats que són són molt similars a molts hospitals, que inclouen cirurgians, inclouen anestesiòlegs, intensivistes, radiòlegs intervencionistes, amb el cas de cirurgia pediàtrica, que després el doctor Renter ens parlarà, cirurgians pediàtrics, i infermeria, llitarers, en fi, un equip sencer que ha de funcionar davant de l'arribada d'un malalt d'aquest tipus.
I, Salvador, com ens hem d'imaginar que funcioneu, no? Tot aquest equip multidisciplinar, o sigui, com és un dia a dia de la vostra feina? Perquè m'imagino que segons quina situació és molt important, la coordinació i que hi hagi tota la informació, no?, a l'abast de tot l'equip.
Avui per avui la medicina, gairebé en tots els camps, s'ha tornat molt multidisciplinar, però hi ha un paradigma del malalt multidisciplinar i és el malalt politraumàtic. Perquè aquí ha de funcionar tothom al mateix temps, amb una estructura ben consolidada, i per això existeixen cursos, formació, possibilitat d'aprendre quin és el maneig ideal. I, per tant, nosaltres rebem una activació i la veritat és que l'hospital està prou entrenat com per saber què ha de fer tothom.
Supongo que también.
Si me lo permitís,
Digas.
creo que para que lo entienda también la gente,
Sí.
Si la gente ha visto alguna vez Fórmula 1, no sé si recordáis cuando hay un pit stop, ¿no? Que entra un coche y que están todos los mecánicos preparados, pues yo creo que es un poco similar. A veces ponemos esa imagen de cambios de neumáticos y de repostaje de gasolina en algunos cursos, ¿no? Y en algunas ponencias, porque es una forma muy visual. Tú ya estás esperando cuando llega el paciente politraumático y se ha entrenado bastante de cómo actuar rápidamente para ofrecer un tratamiento lo más precoz. Y yo creo que sería un poco la imagen que podría representar la atención al politrauma pediátrico aquí en el hospital.
Sin
perquè,
duda.
Clar, perquè m'imagino que després, un cop arriba el pacient, o sigui, heu de coordinar-vos de forma molt ràpida, no? Que potser hi ha moments en què no hi ha, doncs, això, volum de feina, com en altres serveis, però després és molt important, doncs, això, no? Activar-se i ràpidament.
De fet, amb el menor temps possible que un malalt politraumàtic està en un box de trauma, és el millor, la millor és un dels indicatius de qualitat de lo que estàs fent, no? El malalt o va a quiròfan o ha d'ingressar a la UCI o amb una planta, però no té masses més destins. Per tant, s'ha de ser ràpid a veure què és el que li convé més a aquell malalt. L'exemple que ha portat el doctor Rente és molt adequat.
Sí, i tant. Quantes proves diagnòstiques podeu arribar a fer també en la primera hora des de l'arribada del pacient, per exemple?
D'entrada necessitem poques proves diagnòstiques. A la primera atenció, proves diagnòstiques, el que són proves d'imatge, per exemple, només utilitzem dos radiografies i, si cal, una ecografia i poques coses més, a part d'un electro i les constants, etc etc. Però durant aquests primers minuts només necessitem això. Després, una vegada el malalt està estabilitzat, aleshores tantes proves com siguin necessàries les tenim al nostre abast aquí a l'hospital.
Quines són les lesions també que veieu més habitualment, Salvador, en adults?
Després el doctor
Rengel farem el rat. Exacte.
Amb adults són similars, en el fons, però sí. Les lesions més habituals amb un traumàtic sempre són lesions que provoquen pèrdua sanguínia, ja sigui el tòrax, ja sigui l'abdomen, ja sigui per una fractura a la pelvis, per ossos llargs, i també amb una gran part per lesions a nivell del sistema nerviós central per traumatismes craneals. Això és el més habitual davant de politraumàtics greus.
I doctor Ranté, en el cas dels nens, quines són, doncs, això també, les lesions més habituals que us trobeu?
Bueno, primero hay que matizar, ¿no? Estamos hablando de paciente traumático grave, ¿no? No nos referimos a la fractura de un brazo o de una pierna jugando a fútbol. En el paciente pediátrico, la verdad es que sí que cabe destacar, y es por una cuestión de tamaño, ¿no? El niño pequeño es más cabezón que el adulto, y en el paciente traumático pediátrico grave solemos ver muchísimas veces traumatismo craneoencefálico, incluso a veces es frecuente ver traumatismo craneoencefálico aislado, sin otras lesiones. Sí. Fuera del traumatismo craneoencefálico, pues bastantes lesiones que también podemos ver en pediatría son lesiones a nivel de abdomen, de víscera sólida, como puede ser hígado, como puede ser bazo, incluso como puede ser riñón. En el niño no es tan frecuente, en el niño pequeño, encontrar lesiones de pelvis, como ha dicho el doctor Navarro, pero conforme el niño se hace más grande y ya es más adolescente, sí que se parece muchísimo más al adulto.
I quines són les situacions més habituals que poden provocar, doncs, precisament aquests politraumatismes tant en pacients, en els adults i després en els nens? I no sé si varien molt.
Amb els adults, el més freqüent són els accidents de trànsit, són el més freqüent, la precipitació, amb malalts que es precipiten, i després, per sort, bastant lluny, les agressions. Aquestes són, diríem, els mecanismes de lesió més habituals.
I en el cas dels nens?
En el caso de pediatría, lo más habitual son las caigudas, las precipitaciones. Niños que están jugando, se suben a un columpio, a un tobogán, caídas de metro, metro y medio. Por desgracia, también a veces vemos, y esto sí que hay que recordar a la población, cuando se acerca el verano, que empieza a hacer calor, la gente abre ventanas, los niños pequeños a veces se asoman por la ventana y pueden caer. Y eso es algo típico en nuestro entorno y en países desarrollados donde las viviendas pueden ser altas. También en el caso de los niños puede haber atropellos, ¿no? Niños que se escapan de la mano de sus papás, salen a la calzada dentro de la ciudad, pero un golpe a 40 kilómetros hora puede ser también fatal.
I en quins casos? No sé si hi ha un percentatge molt elevat que perilla la vida tant dels adults com dels infants per precisament això, no? Per als diferents, les diferents lesions que poden arribar a tenir els pacients.
Sí, sí, sí. O sigui, la més greu és la lesió, evidentment, hi ha scores per calcular quina és la gravetat de la lesió, doncs el perill de perdre la vida és més alt i sempre s'ha de tenir molt en compte.
I en el cas dels adults?
En pediatría es exactamente igual, pero a veces sí que explicamos, ¿no? Ha habido traumatismos de muy alta energía o de caídas de tercer, cuarto piso que el paciente ha evolucionado en pocos días a una situación estrictamente normal y, sin embargo, hemos vivido algunos casos de caídas incluso de una trona que han podido ser fatales por un mal golpe en la cabeza. O sea, pero sí que es cierto que cuanta mayor energía, ¿no? Mayor caída, mayor atropello, la probabilidad de que pueda haber una mala evolución es mayor.
Teniu índex? Digues, digues.
No, digues, perdó.
Anava a preguntar si hi ha un índex de mortalitat en tots aquests pacients politraumàtics, si teniu xifres també.
Sí, amb els adults tenim xifres. La mortalitat nostra al llarg de tots aquests anys oscil·la entre el 9 i el 10%. Entre el 9 i el 10% dels malalts, i té molt a veure, està molt relacionada amb la gravetat de la lesió. Sí que és veritat que si per buscar alguna dada més optimista, els malalts politraumàtics acostumen a ser malalts joves, que això no és bo, però, per una altra banda, aquests malalts tenen una alta reserva fisiològica i fa que puguin respondre molt bé a les lesions. I com el doctor Rente explicava abans, amb els nens encara es veu francament més.
Clar, suposo, doctor Rente, que la recuperació és molt més ràpida, no?, en cas dels infants.
Sí, sí, es más rápida, son cuerpos en crecimiento, son más flexibles y eso hace que a veces traumatismos de gran energía, sin embargo, no provoquen muchas lesiones, ¿vale? Pero bueno, la mortalidad existe, por desgracia, existe, puede ser algo inferior que el adulto.
I ha augmentat aquesta supervivència dels pacients en els darrers anys? Suposo que també gràcies a aquestes unitats i al treball, també aquesta immediatesa, no?, a l'hora d'actuar.
Ha augmentat la supervivència perquè tots plegats hem après a controlar millor aquests malalts. Cap als 1990 encara havíem d'aprendre molt de com es tractaven els malalts politraumàtics. I hem après, jo crec que hem après tots, hem après la comunitat mèdica, i això ens ha ajudat a tractar millor aquests malalts.
Superada la primera atenció, com es tracta també un pacient d'aquest tipus?
Superada la primera atenció, aleshores, com deia abans, el malalt té normalment tres destins. És quirúrgic, ha d'anar a la unitat de cures intensives o ha d'ingressar en una planta. Aquestes són els tres destins més habituals davant d'un malalt politraumàtic greu. Quan parlem de malalt politraumàtic, és molt difícil definir, si vostè em pregunta ara què és un malalt politraumàtic, trigaria estona a definir-li, perquè no és fàcil definir un malalt politraumàtic. Està definit perquè tenim un codi a Catalunya que es diu Codi PPT, que funciona tant per infants com per adults, i aquest codi defineix què vol dir un malalt politraumàtic, i no és fàcil. A la comunitat mèdica li va ser molt complicat definir-ho. Ara està clar.
Ara ja està clar, i suposo que hi ha unes característiques, com estem desgranant i comentant, no?, que ajuden doncs, a posar doncs, aquesta etiqueta. Suposo que també l'abordatge de les lesions en els infants és diferent, no? No sé si és fins i tot més conservador a l'hora d'intentar evitar, per exemple, passar pel quiròfan.
Pues sí, pero por dos aspectos, ¿no? El primero, porque igual las lesiones que tiene el niño, como he comentado antes, pueden ser, entre comillas, más leves, pero también es cierto que intentamos ser menos agresivos. ¿Por qué? Pues, por ejemplo, una de las actitudes que a veces se toma ante un paciente adulto es, si está sangrando un bazo, extraerlo. Nosotros en pediatría intentamos minimizar la probabilidad de extracción, más que nada porque el niño tiene muchísimos más años de vida por delante y es preferible conservar esos órganos. El manejo es el mismo. La verdad es que una de las ventajas que tenemos aquí en el hospital es que trabajamos conjuntamente con el equipo de adultos, ¿de acuerdo? Pero sí que luego en algunas situaciones hay algunas diferencias, ¿vale? Como la que has comentado tú misma, que es la de intentar un manejo algo más conservador.
Com ha afectat també aquesta pandèmia, no? Que ens ha tocat viure a la vostra unitat? No sé si hi ha hagut també doncs, un descens, no? Si s'ha reduït també doncs, aquesta xifra de pacients que teniu.
La reducció va ser claríssima i de forma dràstica durant la primera onada de la pandèmia. És evident que aleshores estàvem confinats tots, excepte els sanitaris que estàvem aquí, però evidentment la manca de moviment, diguem-ho així, o estar a casa va disminuir moltíssim el nombre de malalts politraumàtics, no aquí, a Catalunya i a Espanya, en general tenim dades. Després, a mida que es van obrint les activitats habituals, doncs aleshores el nombre torna a situar-se amb els nombres que estem acostumats a veure.
I en el cas dels nens igual, no? Molt similar, evidentment.
Lo mismo.
Hem de dir, abans de tancar aquesta entrevista, que el Taulí sou centre de referència en formació també específica, no?, per casos politraumàtics. Quins cursos oferiu i això també doncs, com es reflecteix, no?, en el centre, en l'hospital?
El fet de poder oferir cursos reconeguts a nivell internacional és molt important com per poder, primer, que la gent de l'hospital es formi i per formar altres metges que venen a formar-se aquí. Aquí hi ha cursos reconeguts que es fan i que permeten la formació, i insisteixo, tant dels nostres professionals com d'altres professionals d'arreu de Catalunya i d'Espanya que venen a formar-se. Tenim dos cursos i aquests són cursos, com deia, ben reconeguts i que considerem útils per la formació.
I hi ha gaire personal interessat precisament en aquesta àrea o encara en faltaria personal?
Pues miri, jo li diré, perquè conec bé les xifres a nivell espanyol, a Espanya en aquest moment per fer un d'aquests cursos, que és el curs que ensenya els metges a tractar el malalt politraumatitzat, hi ha, en aquest moment, crec recordar, unes 5.400 persones en llista d'espera per fer-ho. I a Catalunya, concretament, crec que eren unes 900 i pico persones.
Doncs les xifres parlen per si soles i suposo que són els cursos que us hagués agradat, no?, a tenir quan vosaltres també doncs, estudiàveu.
Segur.
En el vostre cas, expliqueu-nos també, per tancar aquesta entrevista, com gestioneu, no?, amb tota la formació que teniu i tot, però com gestioneu doncs, tots aquests casos? Perquè m'imagino que l'estrès i l'angoixa també a vegades passa factura, no?, entre el personal.
Sí, la verdad es que sí, porque bueno, una vez que se hace la atención inicial, como ha explicado el doctor Navarro, claro, nosotros no solo pensamos en el niño, sino que también estamos bastante pendientes de los papás. Ya he advertido que muchas veces son precipitados, atropellados, y os podéis imaginar lo que eso implica para los papás. Entonces, eso sí que hay que estar muy pendiente, diría que casi también en la atención inicial del paciente. Además, es cierto que en el personal sanitario ves, ¿no?, como igual la sensación posterior de todos los que han atendido, celadores, auxiliares, enfermeras. Pues bueno, luego hay una sensación de, cuando no, la evolución no es buena, ¿no?, de tristeza, un poco por empatía hacia las familias. Pero bueno, posiblemente forma parte del trabajo y hay que intentar sobreponerse.
Hem après molt a tractar aquests malalts, però encara hem d'aprendre aquesta segona part. Jo crec que estem aprenent a fer bé aquesta segona part per part de tots. El doctor Reté té tota la raó, la gestió d'això és difícil i ho estem aprenent a fer, però aquí ens falta experiència a tots, jo crec. Estem aprenent.
Doncs moltíssimes gràcies per continuar doncs, això, formant-vos, aprenent i millorant sobretot doncs, el dia a dia d'aquests pacients i també dels seus familiars. Moltíssimes gràcies i als nostres oients els recordem que podran recuperar doncs, aquesta entrevista al Servei a la Carta de Ràdio Sabadell. Que vagi molt bé. Molt bon dia.
Adéu, bon dia.
Adéu, bon dia.
Al matí, amb Raquel García.